Els millors moments sempre a la Vinoteca. Esmorzar amb l'ambient del mercat, fer el vermutet a la terrassa, dinar de tapes amb vins a copes, un bon àpat cuinat al moment amb peix o carn dels mateixos placers, o el plaer de triar un bon vi entre molts vins. Són els moments Vinoteca, plaça Mercat d'Olot.
I aquests moments Vinoteca els tenim també aquí a la ràdio, a la sintonia de Ràdio Olot, i els tenim cada dimarts en aquesta hora aproximadament amb el gran responsable de tot això, que és en Miquel Fluvià. Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui tenim una mica de solet, eh?
Solet.
Sol i clar, ai, núvols i clars, bé, una mica barrejat, però
sí,
bé.
Sí, és allò que diuen, comença a fer mal temps. Comença a sortir el sol, perquè realment ahir a la nit vàrem poder disfrutar. Almenys jo vaig disfrutar com un nen petit, veient com plovia.
Home, feia molt de dies, eh? Sí, que ho esperàvem i desitjàvem, sí, sí, que comencés a ploure, que
aquella
hauria de fer-ho més.
Aquella pluja constant, menuda, pam, 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 i realment era per gaudir-la.
Molt bé, com també és per gaudir el que avui ens portes, perquè com sempre en Miquel ens sorprèn amb tots els productes que trobem a la Vinoteca, que com sempre recordem es troba aquí a una de les cantonades de la plaça del Mercat d'Olot. Els productes doncs van des de conserves, a vins, a caves, cerveses, bé, moltíssimes coses. Jo sempre ho he dit, que és una d'aquelles botigues, un d'aquells establiments que és per entrar i estar-t'hi una estona, eh? Allò, anar mirant i anar badant.
Una estona per badar.
Sí, una estona per badar, perquè hi ha coses que s'ho valen. Avui parlarem de vi, concretament.
Correcte.
I parlarem d'un vi, no és nou, però molt poc conegut, no?
Bueno, relativament poc conegut, sí, però molta gent, fins i tot potser serà la primera vegada que ens senten a parlar, però tot i que està molt de moda, i és un vi molt apreciat i està de moda precisament per això, perquè és un vi de gran qualitat, no? I estem parlant de la Ribeira Sacra.
La Ribeira Sacra.
Exacte, és una de les regions, de les zones de dominació protegida, doncs, de Galícia, la que realment potser és més coneguda, segurament, és Rías Baixas, uh-huh, que també és una... que, bueno, el seu gran emblema, doncs, seria els vins fets a Malvariño, una varietat blanca, i és una zona molt més costera, més de les Ries d'Arousa, doncs més rica, i que realment, doncs, també fa molts més anys, doncs, que està prestigiada i que estan treballant i que la gent la coneix, això vulguis o no, fa que bueno, que tingui, doncs, un reconeixement, cosa que a Ribera Sacra, doncs, li falta més que res també per, no per història, perquè la història la té, sinó perquè en el reconeixement i que s'hagi començat a reconèixer i a treballar, estem parlant dels últims anys, no? Vull dir, no és una cosa com que ve de molt més enrere, com a les Ries Baixes, sinó que ve dels últims anys, degut a que estem parlant d'una de les zones més deprimides de Galícia. Estem parlant ja de la Galícia interior, mm-hmm, la zona, doncs, del sur de Lugo i el nord d'Ourense, no? on s'uneixen el río Miño i el Sil. No?
Sí,
que el Sil és, sí, un afluent del Miño. Doncs en aquesta zona, doncs, és una zona realment abrupta, una zona amb un paisatge realment, doncs, complicat de transitar-hi. No estem parlant de zones planes, sinó que estem parlant, doncs, d'una zona, doncs, amb muntanya, penya i amb un riu, doncs, que a la seva vall, no?
Aquesta és la Galícia profunda, no?
La Galícia profunda. I en aquesta zona, històricament, des de fa 2.000 anys, s'hi fa vi. És a dir, del temps dels romans, com tots, com hem escrit més d'una vegada, tots venim del temps dels romans, uh-huh, i la nostra cultura ve dels romans, i la cultura del vi, aquí a Catalunya, el Penedès, l'Empordà, doncs són els romans que ens la varen portar, i així mateix va passar a tota Espanya, a tota la península Ibèrica, incloent-hi Portugal, i si algú tenien els romans era que tenien un gran coneixement del món del vi, van ser els grans precursors de la modernització i fer el vi realment ben fet, i van saber trobar aquells punts on la qualitat realment era millor, on te podien trobar la millor qualitat d'un bon vi. I van ser ells que van començar a crear el vi aquí a la Ribeira Sacra, no? Que és una zona que si tu el mires en fred, tu no en donaries absolutament res. I seria realment molt difícil doncs, de dir, carai, jo ara aquí m'he de posar a fer de pagès, perquè al final és una activitat agrícola, i plantar vinya i treure el seu fruit i al final el vi, doncs seria difícil doncs, de poder-ho creure. I els romans ho varen veure clar. Varen fer una cosa fent un símil al que varen fer a l'Imperi Romà. Els seus confins eren realment extensos i, per exemple, arribaven també a la Germània, no? A la Germània, a la zona del Mosel, també al peus d'una muntanya, hi ha el riu Mosel, i hi ha una zona que encara avui dia realment és molt reconeguda, una zona on es fan els vins, els Rieslings, sí, no? Que són els, sí. Rieslings de Mosel, que més d'una persona ha sentit de parlar. Els que varen crear això van ser els romans. És a dir, els romans quan es dispersaven pel territori, es dispersaven per tota la Mediterrània, la Mediterrània i més enllà, perquè estem parlant també de Galícia, que el Mediterrani tenen molt lluny, i a Germània, déu-m'hi-do, lluny, que també tenen el Mediterrani, les seves legions, hi havia un producte que era totalment necessari, que era el vi. El vi era un aliment, i unes legions sense vi eren unes legions que no funcionaven, unes legions que no podien, estaven mal alimentades i no podien sobreviure, no? I llavors, els romans, una cosa que feien molt bé era de realment les legions, és a dir, Roma podia donar els fills que podia donar, però no podia alimentar totes les legions que tenia. I llavors, la gent del territori doncs, formaven part també de les seves legions i ajudaven a tornar a conquerir més territoris i a mantenir les possessions que ja tenien. I el que feien els... havies de tenir la gent molt contenta, havies de tenir les legions molt contentes i molt ben alimentades. I se'm van donar compte que un dels aliments primordials que hi havia d'haver era el vi. I com que el transport era complicat, en el propi territori es via doncs, de poder conrear la vinya. I en un territori tan allunyat com era Germània, doncs varen conrear les laderes del Mosel, el riu Mosel, quan ningú no hauria donat absolutament res d'allò. No. Perquè... Si nosaltres pensem, per exemple, en el Penedès, les grans planures del Penedès, en què realment és molt senzill doncs, de poder conrear qualsevol cosa, i començant per la vinya, no? I amb un nivell d'insolació determinat, i que tens realment un clima mediterrani que fa propici doncs, aquest conreu, a Alemanya no passa això, no? I a Galícia tampoc passa això, són dos punts equivalents del mateix problema. Els romans se'n van donar compte de que si tu amb una pendent inclinada doncs hi plantes vinya, el sol incideix perpendicularment aquesta vinya, donant una insolació molt més alta que si és pla. I això és un avantatge. És a dir, quan ara es posen plaques solars,
sí.
És a dir, ningú s'ha pensat per què els posem inclinades. Les plaques solars es posen inclinades amb un angle determinat doncs perquè la incidència del sol sigui el màxim possible, és a dir, per guanyar la màxima insolació i perquè aquesta placa solar tingui una incidència molt més gran. Doncs és el mateix que passa quan tu plantes una planta. Si tu poses una planta, si la poses inclinada, tindrà molta més insolació i madurarà molt més bé. Si estàs, que tens molt de sol i està en pla, no passa res, perquè ja en tens molt de sol. Però si realment en tens poc i te'n falta, doncs posa'l en una zona inclinada i tindràs l'insolació necessària doncs, per poder conrear la planta. Això, els romans, fa 2.000 anys, doncs ja ho varen veure clar, i el Mosel encara avui dia està traient grans Rieslings i vins de gran qualitat gràcies a aquesta disposició de la planta doncs, amb, amb, la, a les pendents doncs, de les muntanyes al costat del riu. I el riu que fa també crea un reflex que li dona més, dona calor i ajuda, doncs, a part de donar humitat, ajuda doncs, també a que la calor sigui la necessària, la temperatura la necessària, doncs, perquè el raïm pugui madurar.
Tot això són llocs freds, perquè
estàs parlant
d'Alemanya i Galícia.
Sí, són dos, per això faig el símil del Mosel i la Ribera Sacra, perquè poder la d'Alemanya del Riesling és més coneguda per tots, no? Clar. I és molt més gran, molt més reconeguda i molt més coneguda, no? Però és exactament el mateix que va passar a la Ribera Sacra. La Ribera Sacra va passar exactament el mateix. Allò era un racó de l'Imperi Romà, però un racó de l'Imperi Romà, difícil d'accedir, i en aquelles pendents, i hem de pensar que a la Ribera Sacra fins i tot és un pèl més exagerat que el Mosel d'Alemanya, les pendents arriben al 80%, és a dir, hi ha pendents del 80%, és a dir, si fossin del 100% serien parets verticals.
Clar, no. Seria aquí, molt difícil, no?
Seria quasi pràcticament impossible, no? Seria allò que diria una vinya vertical. Però bé, amb pendents del 80% ja entenem que realment, doncs, el nivell d'insolació és important, però el nivell de dificultat per treballar-ho és realment molt gran, no? Estem parlant de viticultura, això està catalogat, viticultura heroica, no?
De risc, podríem dir. Gairebé.
Sí, no, vull dir, és a dir, se'n diu així, vull dir, fins i tot, és a dir, que ara, per exemple, avui també és un dia que tenim els pagesos, doncs, tallant carreteres, i ara faig una associació ràpida. Els pagesos es queixen en tota la raó, no? Perquè a Europa molt legislar, molt parlar del sector primari, molt parlar de que és necessari el territori, de paraules ho fem tot molt i molt bé, però a l'hora de la veritat les coses van com van, no? Per exemple, a Europa hi ha dintre els organismes que estan creats, hi ha un organisme que es diu el CERVIM.
CERVIM,
sí, que és un centre d'investigació i estudi, salvaguarda i coordinació i valoració de la viticultura de muntanya i en fuerte pendiente.
Caram, no podia ser més llarg això, també.
Sí, no, he hagut de llegir-ho, perquè si no d'això. Doncs això és un organisme europeu que es dedica a posar en valor doncs, la viticultura heroica, no? D'aquestes zones doncs, de que està, doncs, bueno, el que m'ha estat explicant fins ara, no? que és molt difícil doncs, de poder conrear, que n'hi ha diferents en tota Europa. A Espanya doncs, hi ha dos grans zones catalogades, una és la Ribera Sacra i l'altra, tots la coneguem, la tenim molt a la vora, que és el Priorat. Són les dues grans zones a la península Ibèrica en què el CERVIM diu que són de viticultura heroica. Però mentrestant, i deixa'm dir perquè ho he de dir, els europeus som tan llestos i nosaltres ens sorprenem dels que els pagesos surtin a la carretera, de que en lloc de dedicar-nos a solucionar els problemes reals i de que la gent, el pagès que no vol és viure de subvencions, el pagès vol viure de la seva feina. I en lloc de crear estructures fiscals i estructures doncs, econòmiques que facin possible doncs, poder subsistir i realment protegir el territori i protegir i posar en valor doncs, la gent que treballa al territori i que ajuda a equilibrar a nivell de població i d'integració doncs, tot el nostre territori. És a dir, si la gent de la Ribera Sacra no es poguessin guanyar la vida fent vi, allò seria, com era fa relativament pocs anys, una zona deprimida i abandonada, igual que el Priorat s'està repoblant, però era una de les zones de Catalunya realment més despoblades i que la gent en marxava. Ara ja no és necessari marxar-ne, perquè hi ha un mitjà econòmic a través del qual pots viure. Però a Europa, en lloc de posar els recursos perquè realment això sigui necessari i aquesta gent que realment doncs, fan una feina realment complicada i s'ha de posar en valor i econòmicament se li puguin guanyar la vida, ens dediquem a fer CERVIMs que serveixen per fer estudis i d'això i posar en valor, fer catàlegs, però al final no se soluciona.
Burocràcia, que és del que es queixen, també.
Què és el que es queixa? Al final, exacte. en el fons de tot, el pagès s'està queixant de la gran burocràcia que hi ha i que els diners no s'estan dedicant al que s'haurien de...
Que s'hauria de dedicar.
S'haurien de dedicar, no?
Sí, senyor.
Tornem a anar a la Ribera Sacra. Doncs aquí a la Ribera Sacra, fa 2.000 anys els romans ja hi feien vi. Els vins de la Ribera Sacra, un dels seus destins era els palaus dels cèsars, dels emperadors a Roma. Uh-huh. És a dir, els vins de la Ribera Sacra eren dels pocs que arribaven a Roma. És a dir, els cèsars, quan bevien vi, volien veure el millor que hi havia. El millor ho bevia el Cèsar, uh-huh. i el Cèsar bevia vi de la Ribera Sacra. Si tu te mires la història i em mires del que es parla a Galícia, estem parlant d'una zona també molt, molt catòlica, molt, en què la religió doncs, hi té molt, molt, un gran pes. Després dels romans van agafar el testimoni doncs, el cristianisme, la religió catòlica, i els grans precursors de que el vi anés continuant van ser els monjos, els monestirs. Els monestirs, tots sabem doncs, que ens van ser, durant molts de segles, els que varen continuar elaborant el vi, els licors, i van continuar doncs, fent extenent aquest producte i extenent pel món. Doncs a la Ribera Sacra, hi ha diferents subzones, hi ha una subzona que és la més gran, que es diu Amandi, i Amandi té com a sobrenom els vins, el vi del Papa de Roma. Mm-hmm. Per què? Perquè els vins de la Ribera Sacra primer varen començar doncs, portar-se pel Cèsar, però quan el Cèsar no hi va ser, hi va haver el Vaticà, el Papa de Roma... I el Papa de Roma va continuar sent aquell que volia veure els millors vins. I aquests millors vins que va començar doncs, a veure Tiberi i Vespasià, doncs el va continuar el Papa de Roma doncs, veient els mateixos vins de la Ribera Sacra. I la història s'ha quedat amb això, s'ha quedat que són els vins del Papa. Hem oblidat els primers de tots, però tot això venia 300 anys abans amb els romans.
Bé, tontos no eren ni uns ni els altres.
Ni uns ni els altres.
Ja ho veig.
I de tot això, i de tot això, i de tot això, anem a aquesta zona, no?, que hi ha, és a dir, tot, hi ha la zona aquesta de Mandi, que he dit, i l'altra gran zona que hi ha, són diferents zones, la de Chantada. Tot això no són res més que poblets molt i molt petits, mm-hmm. d'aquesta zona de Galícia, de la Galícia interior, i amb els seus cellers. Cellers que són relativament nous, la majoria d'ells. Del celler que voldria parlar avui és el celler Ribada, de Bodegas Ribada, bueno, ara en gallec no sabria com funciona, però bueno, la cosa s'entén, que és fundat el 2005.
Sí, és considerablement molt jove, no?
Molt jove, però la gran diferència està, i això passa a la majoria de cellers que hi ha a la Ribera Sacra, és que són cellers molt actuals, molt nous, mm-hmm. és a dir, la mitjana estem en els 15-20 anys, és el més habitual, n'hi ha algun de 30 anys, però la majoria estan en això, molt i molt, molt joves, però amb una vinya molt vella. Per què?
Clar, són les ironies de la vida, perquè clar, aquestes vinyes deuen venir ja d'aquells anys, d'aquells
Exacte.
Temps que explicaves tu ara fa un moment.
Però estava tot abandonat.
Exacte,
estava,
no es conreava ni
estava tot
res,
abandonat, no? La Galícia interior, el gallec, per caràcter, però que sigui, sempre ha estat una persona que com sabem, doncs, que han marxat a fora, han abandonat les terres, es va abandonar el territori, i entre aquests, una de les zones més abandonades va ser la de la Ribera Sacra. Per què? Perquè era difícil de viure, era difícil de poder-hi guanyar la vida, i les vinyes estaven realment abandonades, no? Fins que se'n van donar compte que allà tenien un tresor amagat, un tresor en què s'hi podia fer un vi de gran qualitat. Tenien una cosa molt important, que era la vinya. Uh-huh. La vinya posada en un territori, en un terreny espectacular, i que el rendiment que en podien treure i el resultat del raïm aquell, se'n podia fer un vi excepcional, com és la realitat, no? I tota aquesta vinya abandonada que és una vinya vella, tots, ja tots sabem doncs, que amb vinya vella fas vi de, vi de qualitat, doncs amb aquesta vinya, vinya vella doncs, varen començar doncs, a retornar a la casa, tornar a la, retornar a la casa dels besavis i muntar cellers i començar doncs, a fer aquest vi de qualitat, no? Bodegas Ribada, doncs el 2005 varen recuperar les vinyes de la família i bàsicament amb dos, treballen amb dos, en dos varietats, que són les típiques de la zona i que és la vinya de, que hi ha allà, que és la Mencía, que és una varietat negra, predominantment, pràcticament, podem dir que és pràcticament 100% gallega. N'hi ha una mica també al nord de Portugal, però bueno, bàsicament és de Galícia, i una altra que tots n'hem sentit a parlar i molt reconeguda, que és el Godello, no? I aquí a la Ribera Sacra tenim Godello, però Godello de vinya vella, un Godello doncs, de gran qualitat. El Godello doncs, fan uns vins blancs doncs, que realment són molt fàcils de veure, uns vins blancs amb un toc de mineralitat, és a dir, que te'n dones compte que són allò la vertent atlàntica doncs, de, d'Europa, i amb molt de gust de poma, molt gust de pera, meló, meló molt important. I el, tota aquesta indústria del món del vi que, doncs, que tenim aquí a la Ribera Sacra, doncs, tot amb espatlleres, és a dir, tot amb el, ells en diuen en escalera, sí. Són aquestes, aquestes feixes, i arribant doncs, amb desnivell de més del 80%. Tota la feina és totalment manual, és impossible poder-la mecanitzar, arribant a l'extrem que fins i tot és impossible fer-ho amb animals, és a dir, hi ha zones doncs, que, per exemple, al Priorat hi ha alguns terrenys que es poden fer doncs, amb una burra o algun animal doncs, que t'ajudi doncs, a transportar tan sols el pes doncs, dels... de les caixes amb el, amb el raïm. Aquí és totalment impossible, és a dir, no hi ha cap camp que permeti doncs, la, l'accés a cap altre animal que no sigui l'home. L'home és l'únic, l'humà és l'únic que pot realment conrear i passar per la vinya, fins i tot arribant a extrems de que moltes vinyes, doncs, fins i tot hi ha com uns raïls que són com unes escaletes per ajudar-te doncs, a pujar i a baixar i a moure't per, la, per el camp, perquè si no seria impossible doncs, de poder... és un treball en vertical, pràcticament.
D'una manera, sembla que estiguis jugant-te la vida allà per fer el raïm.
No, no, és que es juguen la vida. Aquesta gent, es, no. Aquesta gent es juguen la vida perquè realment el fet de caure i fer-se mal, és a dir, tothom que és digne de veure, tothom li recomano que si un dia doncs, visiten Galícia, se'n vagin a l'interior i se'n vagin a veure les zones, les vinyes doncs, d'aquest, al costat del, del Minho i del Sil, i se'n donaran compte de que, si el, és a dir, és el meu cas, jo tinc vertigen, jo quan ho veig em tremolen les cames, és a dir, només de pensar-hi, d'haver-ho de fer, em tremolarien les cames, a sobre no és allò de fer-ho i tens el, les dues cames i els dos braços per poder ajudar. No, no.
Tot has això, carregat, a més a més.
Tot això, fes-ho carregat amb una caixa que quan comences està buida, però quan acabes pesa uns 20 quilos. Ja. Realment és complicat de,
això,
complicat de fer.
Això vol dir que, per exemple, aquest vi és molt més car que d'altres? Perquè, clar, hi ha un risc aquí, no?
Com doncs aquí hi ha el realment espectacular del fet. Aquí hi ha el realment espectacular del fet. És a dir, per exemple, els vins del Priorat, tots sabem, un vi del Priorat... val el que ha de valguer. És a dir, el vins del Priorat, jo crec, sóc que penso, que estan a preu. Valen el que tenen que valguer. És a dir, és un vi doncs, que realment n'hi ha molt poca quantitat i que és molt, porta molta feina el fet de conrear, no? I els vins del Priorat tenen el seu preu. I estan correctes, estan a preu. La gran sort que han tingut és que han tingut doncs, una sèrie doncs, de, que en diuen els cinco magníficos, doncs, han tingut una sèrie d'enòlegs que han posat la, la regió al mapa i han, el vi s'ha valorat i realment s'està pagant el que ha de valguer. És a dir, i no s'està mal pagant la feina doncs, de la gent que està fent vi al Priorat. Cosa que la Ribera Sacra encara no ha passat. Estem parlant d'una... És a dir, que és molt més recent. I jo estic totalment convençut de que en uns anys els vins de la Ribera Sacra pujaran de preu. És a dir, la sort que tenim ara és que sort pel consumidor i desgràcia per al pagès, eh? De que els vins de les Garrigues encara no estan posats a preu i però que costen molt menys del que valen, però molt menys. És a dir, estem parlant de que, per exemple, aquests vins d'arribada, doncs els vins joves se'n van a 12 euros l'ampolla. Són uns preus totalment, doncs...
assequibles.
Totalment assequibles. Sí. I els vins que hi porten barrica i hi ha una elaboració, una criança ja a darrere, i evidentment, doncs, ja, a part doncs, de, que esclar, ja porten molta més feina i el preu, evidentment, ha de ser superior, estem parlant que estan en els 20 euros. Uh-huh. I, és a dir, el tope de preu el tenim en els 20 euros. Realment, qui conegui els preus dels vins del Priorat dirà, carai, jo hi ha algú que no em quadra, no? Ja, ja. Doncs realment el que no quadra és que realment encara s'han de posar preu, és a dir, són realment molt i molt econòmics. Vull dir, quan un vi de Mencia de la Ribera de Sacra amb barrica, un vi que, per exemple, aquí els d'arribada en diuen Ribada Selección, no? Uh-huh. Doncs te l'estan venguent a 20 euros, doncs t'estan fent un regalo. Jo crec que t'estan regalant la seva feina. Però ells estan contents, eh? Perquè fa 4 dies això no valia absolutament res.
Clar.
No, no estava valorat de cap manera.
Sí, més no és una inversió, això, perquè, clar, com tu deies molt bé, ara estan amb aquests preus assequibles, però d'aquí un temps això segurament pujarà moltíssim.
Per lògica.
Si es donen a conèixer i es valoren...
Sí, sí, com... no, i que la gent l'apreciï, no? Estem parlant també de produccions molt i molt petites, que això és la següent. Per exemple, el Bodegas Ribada fa 25.000 ampolles a l'any. De totes les seves varietats,
ja,
és a dir, que tenen doncs dos vins joves, un de Mencia i un de Godello, i altres tenen doncs en barrica, doncs el Selección, també tenen Mencia, Godello, tenen un rosat i un gran reserva doncs de en bota durant 18-24 mesos. Esclar, en tot això 25.000 ampolles en total, vull dir, és realment molt poc, no? I a més, que a part de que ho estan fent molt bé a nivell doncs de producte, tenen la gran sort de trobar-se doncs una vinya vella, però a més fan podes en verd, és a dir, acaben estressant la planta suficient per fins i tot treure més qualitat, és a dir, han vist clar que el futur està en la qualitat i no en la quantitat. Uh-huh. És a dir, no, el seu futur està en fer 25.000 ampolles, no en baixar la qualitat, treure més producció del camp i fent a 30.000 o 40.000. Això seria un greu error. És important que se n'hagin donat compte d'això. I a més, també una cosa important, estan cuidant molt i molt el que és l'etiquetatge i el producte final. És a dir, tu te mires les ampolles d'arribada i realment són maques. Realment són maques. Per exemple, l'ampolla de rosat a mi em té el cor robat, perquè és realment una ampolla d'aquelles que dius, ostres, és a dir, el producte és bo, sí, però és que l'ampolla ja demostra que hi ha allà dins hi ha alguna cosa important, no?
És a dir, que quedes bé per dos cantons si la vols regalar, per exemple, no?
Per exemple, no? Per exemple, com a anècdota, en produccions tan i tan petites, per exemple, el vi rosat és un vi que s'està exportant a Itàlia. Uh-huh. Hi ha, una vinoteca d'Itàlia que el té doncs, a la venda, en el seu catàleg, i només té el rosat, no? I bàsicament doncs el té perquè l'ampolla realment és maca i... És a dir, jo faig la lectura, vull dir, a mi l'italià no m'ho ha explicat que sigui per això, però jo dic, home, per què ha triat aquest rosat? Home, esclar, és que si tu et mires, és que és molt maca aquesta ampolla.
Home, i els italians, que són els reis del disseny i tot això, escolta'm, no, haurem d'anar a Itàlia a buscar aquesta ampolla o la podem trobar aquí a la vinoteca?
No, a la vinoteca, evidentment que la tenim. És a dir, a la vinoteca tenim tota la col·lecció d'arribada i el rosat l'hem comprat, a part de que perquè sigui maca l'ampolla, principalment perquè és molt i molt bo. És un rosat de bandera. Mm-hmm. I que, primer de tot, a mi el que em varen sorprendre més d'aquests vins, primer, abans de res, va ser provar-los. Mm-hmm. És a dir, jo el dia que vaig provar aquests vins, vaig dir, jo aquest vi doncs, l'he de tenir. Jo aquest vi, si a mi m'agrada, ha d'agradar ha d'agradar algú més, no pot ser que només ens d'això que més m'agradi a mi. Evidentment, ja la realitat és que estan molt ben fets i el que passa que tot és com tot, és la guinda del pastís, no? Si el producte és molt bo, està a un preu realment correcte i a més a sobre l'ampolla és maca, doncs bueno, què més pots demanar, no? Vull dir, és la cidereta del pastís i tot funciona perfectament.
Escolta, ens has fet venir ganes de tastar aquest vi. Si més no, avui hem descobert un vi, o si més no, una zona de Galícia que no coneixíem gaire, encara que porta moltíssima història, com tu has explicat, que és el vi dels romans i del papa i del Cèsar i tots plegats, que és la Ribera Sacra. Ho deixem aquí perquè no tenim més temps, però bé, un altre dia podem tornar a visitar aquesta zona, si és que hi ha alguns cellers més i parlar, segurament que n'hi ha més.
Segurament hi tornarem i és una de les zones que, jo aprofito a dir, que ja ho he dit abans, doncs, que convido tothom a anar-hi, i és d'aquelles zones que segurament, és a dir, jo, per exemple, a nivell personal, a mi m'agrada molt, doncs, visitar el món des d'una òptica de la vinya, des d'una òptica del món del vi, i segurament aquest any 2024 tinc previst en el meu calendari doncs, de tornar-m'hi a acostar. Vull dir que, i segurament, i quan hi vagi d'això, alguna cosa descobrirem i alguna cosa podrem explicar.
La zona de les Meigues, també, no?
També, això diuen.
Que a ver les Ailes, diuen.
A ver les Ailes.
Molt bé. Doncs Miquel, que vagi molt i molt bé, que tinguis bona setmana i a gaudir d'aquest dimarts. Va. I també d'aquest vi. Que
vagi molt bé. Correcte, a reveure.
Els millors moments sempre a la Vinoteca. Esmorzar amb l'ambient del mercat, fer el vermutet a la terrassa, dinar de tapes amb vins a copes, un bon àpat cuinat al moment amb peix o carn dels mateixos placers, o el plaer de triar un bon vi entre molts vins. Són els moments Vinoteca. Plaça Mercat d'Olot.